IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El dissabte 22 de maig de 1999, la família del Salto Fajardo de Porto Cristo espera la tornada de la seva filla Mari Carmen. La nit anterior, la jove havia sortit de copes amb unes amigues a un pub de Calabona, però no ha tornat a casa. Les hores passen i els pares se preocupen cada vegada més. Mari Carmen és una jove molt responsable i mai se n'aniria sense avisar, i molt menys el dia que celebren l'aniversari del seu nebot. Com que ningú té notícies d'ella, acaben denunciant la desaparició al quarter de la Guàrdia Civil.
El cas del que parlarem avui va tenir tota Mallorca amb l'ai al cor durant més de mig any. Tot comença amb un tipus de desaparició que, malauradament, va ser massa freqüent durant una època de la nostra història negra. La d'una jove que surt al vespre a un bar amb unes amigues i mai més torna a casa. La de Mari Carmen del Salto. Però s'acabarà resolent molt en fora de l'illa. Una desaparició en la que un jutge pronunciaria una frase lapidària que encara ressona. Resa perquè no aparegui el cadàver. Memòria negra al podcast. Temporada 2, episodi 1. La desaparició de Mari Carmen del Salto. El crim del qual tots coneixien l'assassí, però ningú sabia on estava el cadàver. El capítol d'avui, ja ho heu sentit, ens durà fins l'any 1999, un any en què a Mallorca es produïren tot un seguit de fets històrics.
El 1999 no va ser només l'any de la famosa Universiada de Palma, una mena de Jocs Olímpics amb esportistes universitaris de tot el món, sinó també un dels anys amb més nevades a l'illa, que arribaren fins i tot al nivell de la mà durant el mes de novembre. A més, l'octubre es produïa el Parc de Llevant, un dels pitjors incendis forestals de la nostra història, amb més de 700 hectàrees cremades.
El nostre cas ocorre no molt en fora d'aquest parc, a uns 20 o 30 minuts en cotxe. Durant el primer dia, de fet, la notícia pràcticament no surt d'aquesta zona. Però el diumenge 23 de maig comencen les telefonades als mitjans de comunicació i la preocupació per una jove de Porto Cristo s'estén a tot Mallorca. Un dels que rep aquest avís és el periodista Quico Mestre.
Record perfectament aquest cas perquè això era un diumenge hora baixa i de ben les 7 de hora baixa m'arriben una sèrie de rumors. Ha desaparegut una lota jove de Porto Cristo, de la zona de Manacó, que el vespre anterior havia sortit de copes amb les seves amigues i que no havia tornat a casa seva.
La jove li expliquen nom Mari Carmen del Salto. Té 28 anys i fa feina a una bugaderia de Son Servera.
Bueno, era una jove sèria, una persona normal, una lota molt familiar, que volia, com tots els joves, divertir-se, sortir amb les amigues, anar a una discoteca i prendre sopar amb les amigues, anar després a ballar.
Els familiars, que ja han denunciat la desaparició d'Anna Mari Carmen, compten que la nit de divendres la jove havia sortit a fer unes copes amb unes amigues i que no han tornat a saber res més d'ella. És precisament una d'aquestes amigues que sí torna a casa, qui proporciona a les autoritats el nom del local al qual varen anar.
Fue denunciada la desaparición lógicamente por sus padres y las circunstancias fue ella sale una noche a divertirse y acude a un pub, Bam Bam, y ahí después ya no regresa, ya no comparece.
Acabam de sentir Bartolomé del Amor, que en aquell moment era el cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil i que es va convertir en el responsable de la investigació per la desaparició de Mari Carmen del Salto. Com ha dit, l'amiga de la jove conta que anaren al pub Bam Bam, que no era a Porto Cristo, sinó a Calabona, a uns 10 quilòmetres.
Calabona és una localitat costanera pertanyent al municipi de Son Servera. El seu origen, com molts indrets d'aquesta zona, era un port pesquer que, amb el boom del turisme, es va transformar fins a convertir-se en una de les principals destinacions al Llevant de Mallorca. La seva platja i el seu port, on encara es poden veure alguns llaüts tradicionals, són un lloc molt tranquil durant el dia, tot i que els vespres adquireixen molt d'ambient pels nombrosos restaurants i locals d'oci que hi ha.
El 1999, entre aquests locals, hi havia precisament el Ban Ban, que no està molt enfora de la mà. L'amiga confirma que en Mari Carmen havia anat fins allà en cotxe. De fet, els agents troben el vehicle aparcat de vora del bar, però no hi ha rastre d'ella. Que no hagi agafat el seu cotxe ens podria fer pensar que no se n'ha anat voluntàriament, com també el fet, diuen els pares, que no hagi avisat de que arribaria més tard.
Deien que era una persona que sempre avisava si arribava un poc tard a casa seva, per diferents circumstàncies, sempre procurava avisar sa família, sa mare, perquè no passés pena. Per tant, això era incompatible amb el fet que aquell vespre no hagués tornat a casa seva.
A la família se li fa tot més estrany, perquè, com hem dit al començament, dissabte es celebra l'aniversari del seu nebot i na Mari Carmen no només no s'ho perdria, sinó que ja tenia el regal comprat. A més, quan arriba l'alerta a Quico Mestre, ja es diumenge i ell havia d'anar a fer feina a la bugaderia, però tampoc ha comparegut.
Era clar que la Mari Carmen del Salto no encaixava amb un perfil d'una lota que tingués motius per fer una desaparició, per protagonitzar una desaparició voluntària. En aquell moment era important la col·laboració dels mitjans de comunicació perquè era una persona desapareguda.
Els mitjans comencen a fer-se ressò de la desaparició de Mari Carmen del Salto i la seva fotografia apareix a les pàgines de tots els diaris per si algú ha pogut veure la jove. A més, la família empapera tota la zona de Llevant amb cartells que informen de la seva desaparició i on demanen que se'ls telefoni si es té qualsevol pista.
En aquest punt podríem dir que la investigació comença a tenir dues vies. Ja ho aclarirem més endavant. Per un costat, a Manacor i Son Cervera, el drama per la desaparició d'Anna Mari Carmen és absolut i tothom s'esforça per ajudar a la família amb la recerca.
Hi va molta commoció, sobretot a Porto Cristo. Ella era una lota molt coneguda, la família és una família coneguda, gent que venia de la península, tots treballadors, que s'havien fet molt bé en el seu poble. I clar, evidentment, no cada dia desapareix una jove amb aquestes circumstàncies. Tot el poble, tota la comarca de Manacor i dels pobles dels seus costats se varen varen col·laborar des del primer moment amb aquesta família per intentar trobar en Mari Carmen del Salto.
La Guardia Civil, con perros, voluntarios, familiares, amigos, pues que efectivamente pues también buscaron, se iniciaron la búsqueda, ¿no?
La Guàrdia Civil, amb agents de la Policia Nacional i de les policies locals de la zona de Llevant, organitzen un enorme dispositiu que rastreja tots els nuclis per trobar qualsevol pista del parador d'en Mari Carmen. A la recerca s'hi sumen voluntaris, amics i familiars que pentinen carrers i descampats de tota l'àrea. A més, una dotació del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques. Recorren llanxes penya-segats entre Sa Coma i Porto Cristo, mentre un helicòpter repassa el perímetre des de l'aire.
Les batudes segueixen un dia rere l'altre, però tornen a casa sense haver trobat cap pista. La família intenta mantenir l'esperança, però lògicament es fa difícil. Diuen que només esperen una telefonada d'en Mari Carmen on els hi digui que està bé, però també reconeixen que ja no saben què pensar. Per intentar donar més ressò al cas, també organitzen algunes manifestacions a les quals queda palès el drama que estan visquent. La que sentirem ara és na Sílvia, una de les germanes de la jove.
Bueno, este encuentro se debe a que no podemos consentir que esto no se vaya quedando en el olvido, debido al retraso que está ocasionando. Y bueno, pues más que nada queríamos dar gracias a vuestra ayuda. Y esto, de parte de mi hermana Carmen y de todos nosotros, queremos agradeceros todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante todos estos días. Gracias, muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que hagamos otro encuentro, esté mi hermana con nosotros. ¡Muchas gracias!
Com hem sentit, la família no vol que el cas quedi en l'oblit, tot i que inevitablement els mitjans ocupa cada dia menys espai.
Hi va haver un moment de que ja no van trobar res i la notícia a poc a poc se va anar diluint.
La Guàrdia Civil continua fent feina de pla. Ja hem avançat abans que la recerca té dues vies. Mentre al carrer es realitzaven les batudes, el quarter es posava en marxa la investigació. I la veritat és que els cartells i les notícies han fet aparèixer alguns testimonis que donen més informació sobre què passà la nit del 21 de maig al pub Ban Ban.
se obtuvo que ella pues había estado bebiendo, sí que efectivamente pues se la notaba contenta y que en un momento dado pues se cae, no se encuentra bien, ¿no? Y ahí hay unos primeros testigos que ya nos dicen que había una persona por allí que había estado muy alrededor de ella, ¿no?
Els testimonis situen a Mari Carmen amb una de les seves amigues al pub a les 3 de la matinada, quan sembla que la jove cau per una escala i es fa mal a l'esquena. En aquell moment, diverses persones s'apropen per veure com està, entre elles un atlot alt i corpulent amb el cap rapat i un tatuatge al coll, que vestia una camisa de quadres. Algunes fonts diuen que la seva amiga sortí per cercar un taxi, però quan tornant a Mari Carmen ja no hi era.
Se nos dice con toda claridad que esta persona la recoge del suelo, la acompaña, la saca fuera a la orilla del mar en un banco que hay, está con ella un rato...
Els joves que hi havia al local en aquella hora confirmen que aquest atlot la va dur fins un banc del carrer perquè prengués l'aire, però no varen notar res estrany en ell. Segons expliquen, poc més tard va ficant a Mari Carmen a un vehicle al que pujaren també ell i dues persones més. Però la Guàrdia Civil no té informació sobre aquest cotxe ni sap qui era aquest atlot de la camisa de quadres.
Quedeu-vos amb la dada de que al cotxe hi havia dues persones més, concretament una parella, perquè tornarem a aquesta informació més endavant. Per ara, el que havia estat la recerca només de Mari Carmen del Salto s'amplia i també cerquen aquest jove del cap rapat i la parella que anava amb ells en el cotxe. Alguns apunten que tots són d'origen estranger. La seva descripció s'estén arreu i també arriba a la família de la jove desapareguda. Així ho explicava sa mare.
Han dicho que era un chico muy, muy atlético, muy fuerte, de un 85-90.
El dimecres 2 de juny, quan han passat gairebé dues setmanes de la desaparició, els mitjans informen que la Guàrdia Civil ha aconseguit identificar el jove. És l'alemany Andrea Sokolus.
Andrea Sokolus té 33 anys i és originari d'Hamburg, on fa feina de bomber. Ha estiuejat diverses vegades a Mallorca i molts el coneixen perquè treballava com a instructor de busseig per pagar-se les vacances.
Este chico trabajaba en una escuela de buceo y era bombero. Y además había muchas personas que lo conocían. Inmediatamente nos dieron referencia de él.
Com ha explicat De l'Amor, els testimonis no només han aconseguit identificar Andrea Sokolus, sinó que els hi diuen que viu a un hotel de la zona.
Lógicamente, si alguien nos podía dar fe a ver qué había pasado con María del Carmen de Salto, pues eran las últimas personas que estuvieron con ella. Y lógicamente, pues de todo lo averiguado en aquellas fechas, nos determinaba pues que Andrea Sokolus era la última persona que vio a María del Carmen de Salto. Estábamos obligados a localizarlo.
El problema es que cuando la Guardia Civil arriba a l'hotel, fa dies que ningú té notícies d'en Andreas.
Segons publica Diario de Mallorca, uns joves asseguraven haver vist Sokolus a les 6 de la matinada del dissabte 22 de maig, quan els hi demanà ajuda per a carregar el cotxe amb les seves pertinences. Segons els explicà, sa mare havia patit un atac de cor i necessitava tornar a Alemanya. Per això havia d'agafar el vaixell que sortia a les 10 del matí cap a Barcelona.
El dia següent de la desaparició havia abandonat la isla, o sea, que havia recogido totes les coses i havia abandonat la isla. Esto ya supuso, lógicamente, pues un impulso para tomar declaraciones a todo el entorno.
Que la darrera persona que va veure Mari Carmen en vida, almenys de moment, partís de l'illa un dia després de la seva desaparició, resulta un poc sospitós. Si us recordeu, abans hem dit que al cotxe on Andrea Sokolus ficà la jove hi havia dues persones més, una parella alemanya a la qual, finalment, la Guàrdia Civil també aconsegueix localitzar.
Se identificaron, fueron dos ciudadanos, una pareja, un hombre y una mujer, que eran amigos de Andrea Sokolus y bueno, lo habían conocido durante unas noches allí y estaban en un hotel hospedado allí y como se iba, pues aprovecharon, oye, pues os llevo al hotel, ¿no?
La parella va contar que Mari Carmen estava al cotxe mig inconscient i que Andrea Sokolus els hi va dir que la volia dur al centre de salut perquè creia que necessitava ajuda. Quan aturà davant del seu hotel, li digueren que hi havia un centre mèdic just de vora, però l'Alemanya es negà a deixar-la allà perquè deia que era un centre privat i haurien de pagar i que s'estimava més dur-la fins al centre públic.
Para que la atendieran de, lógicamente, pues de la bebida, que decía que vomitó y que no se encontraba bien. Entonces, nosotros habíamos visitado todos los PACs y ya sabíamos perfectamente que jamás Andrea Sokolus llevó a Carmen del Salto a un PAC.
El panorama, coincidirà amb tots, no pinta massa bé. La Guàrdia Civil informa de la situació a la jutgessa d'instrucció, que és Concepción Moncada.
La Guàrdia Civil té un possible sospitós que, com a mínim, va ser la darrera persona que va veure en vida Mari Carmen del Salto, però que ha fugit de Mallorca. La jutgessa dicta una ordre internacional de crida i cerca, que arriba no només a la Interpol, sinó també a les autoritats alemanyes, que localitzen Andrea Sokolus a la ciutat d'Hamburg, on viu amb la seva dona. El problema és que la llei fonamental de la República Alemanya no és favorable a l'extradició de cap dels seus ciutadans. Per això l'equip de Bartolomé de l'Amor contacta la policia alemanya per traslladar-se ells allà.
Que no era muy usual que, lógicamente, pues la Guardia Civil o la policía pues se desplazara a Alemania a colaborar, lógicamente, con la policía alemana en culminar esta investigación.
Com hem dit, la intenció de la Guàrdia Civil és convèncer la policia alemanya que Andrea Sokolus va tenir a veure amb la desaparició de Mari Carmen del Salto. Però convèncer vol dir demostrar. I la realitat és que els investigadors encara no tenen cap prova, però sí molts d'indicis.
Sumas, primero, pues que fue él el que la recogió en el bar. Segundo, ¿por qué fue él el que la sacó a la calle? Tercero, ¿por qué fue él el que la montó en el coche?
En quart lloc, com hem dit, la Guàrdia Civil sap que Oculus havia abandonat Mallorca l'endemà de la desaparició. Però hi ha més. Els investigadors havien esbrinat que Mari Carmen no havia arribat a cap centre mèdic ni hospital de l'illa i que la mare d'Andrea Sokolus no havia patit cap atac de cor. Només era l'excusa que ell havia posat per anar-se'n de forma precipitada. A més, descobreixen que en arribar a Alemanya havia venut el cotxe al qual havia posat la jove després d'abandonar el pub de Calabona.
La policia alemanya constata que Andrea Sokolus no té antecedents penals al seu país, però la investigació que ha realitzat la Guàrdia Civil a Mallorca és prou acurada com per donar-li credibilitat. I autoritzen que viatgi fins a Hamburg un grup d'investigadors, el propi Bartolomé de l'Amor i els agents Juan Canedo, del grup d'homicidis i que parla perfectament l'alemany, i Cosme Vidal, de la policia judicial de Manacor.
I bueno, ahí adjudicaron a un grupo del comisario Ulrich y su grupo investigar este hecho, recibirnos y lógicamente vieron pues que efectivamente no había ninguna duda de todas las diligencias que nosotros habíamos aportado, pues nada, se pusieron en marcha y ya pues se planificó la detención para un día determinado.
Com ha assenyalat de l'Amor, cinc dies després de l'arribada dels investigadors, un grup especial de la policia alemanya deté Andrea Sokolus quan surt de casa per anar a fer feina al parc de bombers d'Hamburg, on es va reincorporar després de tornar de les seves vacances a Mallorca.
Andreas, que efectivament és corpulent i du el cap rapat, es conduït a la comissaria per iniciar el seu interrogatori, però ell dona una versió sobre la nit dels fets que els agents ja saben que no és certa.
Él declara que aquella noche pues se encuentra con Carmen del Salto, que efectivamente la ve que se cae mareada y que la saca para que le dé el aire, que después dice que ella le pide que la lleve al pub, entonces que ella la monta en el coche, que montó a unos compatriotas suyos que iban al hotel de paso tal, y que después la llevó al pub y que del pub la dejó en la plaza de Porto Cristo.
Quan li demanen sobre per què va partir de forma tan precipitada de Mallorca, Oculus només dona respostes confuses, malgrat que els investigadors saben que tenia pagada la seva estança completa i que a més tenia una classe de busseig programada per dos dies després de la desaparició que mai va arribar a impartir.
A Alemanya, el termini màxim per mantenir-lo als calabossos és de 48 hores i els agents s'esforcen en intentar trobar una prova que el connecti de forma directa a la desaparició de la jove abans que passi a disposició judicial. L'interrogatori no ha donat fruit més enllà de corroborar que està mentint, però encara queda l'escorcoll del seu domicili. Un escorcoll en el que troben una cosa molt inquietant.
El registro en su domicilio, que estaba la esposa allí, pues, bueno, se obtuvo una... De todo lo que se encontró, que se fue recogiendo, lo que pudo ser más interesante, hubo dos cosas, una particularmente, una agenda de Andrea Sokolus, que fue otro indicio más, en la que él relataba los abusos sexuales que había cometido a otras personas, a otras chicas.
A l'agenda, Andreas parla del seu gust per les pràctiques sadomasoquistes, però també relata alguns capítols que podrien ser considerats agressions sexuals. De fet, la policia alemanya obre una segona investigació per trobar més informació d'aquests casos.
Quan de l'Amor sent la traducció dels textos de l'agenda, pensa que el que va passar la nit del 21 de maig al pub Bam Bam de Calabona no va ser casualitat, sinó que Andrea Sokolus va veure una oportunitat clara d'atacar. No coneixia Mari Carmen del Salto, però el seu estat va fer que fingís que l'assistia per consumar la seva agressió.
Inmediatamente que vio el estado de Carmen y la situación tan idónea, pues ya verdaderamente preparó los planes porque verdaderamente se dedicaba a eso. Inmediatamente fue como un... pues como un águila sorpresa de inmediato porque vio que la situación era muy propicia.
Per tots els agents implicats, les anotacions de l'agenda són un altre indici important, però ho hem de reconèixer. Tampoc suposen una prova directa en el cas de Mari Carmen del Salto. Quan Andrea Sòculus declara davant el jutge, insisteix en la seva innocència i el magistrat és conscient que ara mateix no li pot imputar cap delicte en relació a la jove mallorquina. Però pronuncia la frase lapidària que hem comentat al començament i que sona gairebé com una advertència.
Y recuerdo que pues, le dijo el juez una frase muy en alemán, bueno, me la tuvieron que traducir, le dijo a él, dice, bueno, va a quedar usted en libertad, porque claro, no teníamos cuerpo del delito, no tenías tal, era evidente que hubiera ocurrido también en España, o con los indicios que en ese momento había, porque también siempre existía la posibilidad de que María del Carmen se hubiera ido y que no hubiéramos podido, de forma voluntaria, que hubiera aparecido, ¿no? Pues le dijo de una forma muy contundente y muy seria al juez, además, con esto, que rezara porque no apareciera el cuerpo. Eso se lo dijo Andrea Sòculus al juez.
Sense cadàver no se podia acusar absolutament res en aquest senyor. La falta de proves va evitar, va impedir en aquell moment pues, que se li pogués fer absolutament res.
Andrea Sòculus queda en llibertat i la Guàrdia Civil torna a Mallorca amb les mans buides i molta frustració. Ja han passat mesos de la desaparició de Mari Carmen del Salto i, malgrat que l'alemany defensa la seva innocència, tots semblen tenir clar que la jove no només no se'n va anar voluntàriament, sinó que és morta.
Mitjans que ja tenen experiència en aquests casos i, sobretot, els guàrdies civils sabien perfectament que aquesta lota segurament estava morta i el que havien de cercar era un cadàver.
La posada en llibertat d'Andrea Sòculus també cau com un gerro d'aigua freda per la família de Mari Carmen, que continua sense tenir cap pista del parador de la seva filla des del 22 de maig.
Bueno, la família, pues, como no puede ser de otra manera, primero pues, se mueve en una dolorosa situación y una inquietud, de, lógicamente, de qué ha pasado con su hija. Y claro, pues también se mueve pues, en el dolor, en el desconocimiento de lo que ha podido pasar y todo eso.
La situació continua així fins un matí gris del mes de novembre, concretament fins a les 9:30 del matí del dimecres 3 de novembre de 1999.
A través d'uns amics m'enter que hi ha un senyor, un pagès, que estava amb els seus animals a una finca i que de cop se troba que el seu ca va trobar un braç d'una persona.
El pagès nom Mateu Galmés i com cada dia ha sortit amb la seva bicicleta, el seu ca i les seves ovelles a pasturar per uns camins rurals a prop de Sillot, a una zona que, segons última hora, és coneguda com Sa Gruta.
Quedeu-vos amb això de que Mateu ha anat en aquest camí com cada dia perquè serà un punt sobre el que tornarem. Però quan la notícia arriba als mitjans, tots es desplacen fins a aquell indret per seguir de prop la investigació. Els companys d'Antena 3 encara hi troben en Mateu, que explica en primera persona què ha passat amb la perla, la seva cussa.
I ha estat la vostra cussa la que ha trobat el tros, no?
Sí.
Com ha estat? Com ha estat? Què ha passat?
I sempre em cerquen, els llans sempre cerquen, i ella que és molt intel·ligent, però no era per menjar, era per dur bo, només, no... No ha fet cap mal paper. Jo he vist que era un braç d'una persona humana i ho havia pres i ho hem posat un puesto i hem anat a donar part.
La mà tenia pell, l'home?
Sí, tenia, la mà tenia pell.
Sabeu que era de dona, però? Sabeu que era de dona, aquesta mà?
Sí, una mà molt femenina, molt guapa.
I què ho feia, vos? Continuació, què ho feia?
I què hem fet? S'ha treball agafat i ha mirat... Jo no. S'altre ho ha agafat i ha mirat la mà i ha mirat la pulsera i llavors ha mollat d'això i se n'ha anat a... on n'ha anat de donar part.
Quan en Mateu diu l'altre, es refereix al seu amic Esteve Sureda, que també anava amb ell. La pulsera que han vist és una esclava d'or que acabarà sent molt important en el cas. Abans de donar part, però, en Mateu i el seu amic han desfet el camí que havia fet la cussa i han trobat les restes d'un cos humà sota una mata. A un lloc, com dèiem abans, per on passen cada dia.
Jo hi deixava la bicicleta un metre cada dia. No ho havia vist.
Mai ho havíeu pitjat?
No.
I no havíeu sentit allò de res en aquests darrers dies? O en aquests darrers mesos?
Sí.
Feia estona que sentíeu allò, i d'ai?
Sentia molt bo, però jo em pensava...
Una uva,
Basura. depositen de vegades qualque cub o mesura.
I és un puesto que era lògic que no s'hagués vist?
Era una marca,
no,
era mal de veure's.
Pues. No, pot pensar, passant.
Com heu sentit, en Mateu explica que el camí no és una zona de difícil accés i que el cos tampoc estava massa amagat, tot i que ells no l'havien vist. De fet, n'hi ha que asseguren que les persones que cercaven na Mari Carmen també havien passat per aquest lloc i no detectaren res. El fet és que, tan prest com la Guàrdia Civil arriba, estableix un perímetre de seguretat i esperen l'única persona que pot donar resposta a totes les preguntes que sorgeixen, sobretot a la de si les restes pertanyen o no a la jove de Porto Cristo. Es tracta del forense Javier Alarcón.
Nos llaman a primera hora de la mañana diciéndonos que se ha encontrado un cadáver en la zona de Porto Cristo. Intuimos ya inicialmente que pueda tratarse del cadáver de Mari Carmen, ¿no? Llevábamos ya mucho tiempo, llevábamos muchos meses un poco ocupados con la sospecha de la aparición del cadáver de Mari Carmen del Salto, pero evidentemente la búsqueda había sido incesante.
Com assenyala Javier Alarcón, a Mallorca tothom estava expectant, confiant en que d'un moment a l'altre es pogués trobar Mari Carmen del Salto. La troballa de les restes del camí de Sa Gruta arriba, òbviament, a la família de la jove de Porto Cristo, que tot d'una es presenta a la zona. I per un moment, la situació es torna molt complicada.
Estamos con la policía judicial en trabajando sobre el cadáver y entonces nos avisan que no pueden parar a la familia, que en concreto el padre y el padre de Mari Carmen del Salto y el hermano. Que evidentemente no los pueden contener en los lugares en los que se encuentran y que... Y entonces, bueno, yo lo que hago en ese momento, hablo con la jueza, le digo, mira, va a ser un desastre si esta gente entra aquí, me voy al último de los controles que teníamos para evitar que entrara nadie, prensa, etcétera, y digo, voy a hablar con ellos.
En aquest moment, recordem, ningú ha confirmat que les restes trobades siguin d'Anna Mari Carmen, tot i que tothom ho sospita. Alarcón, com heu sentit, va fins al cordó de seguretat i intenta convèncer el pare i el germà de la jove que, després de tanta espera, el pitjor que poden fer és irrompre a l'escena perquè es podrien contaminar possibles proves.
Le dije, mira, si entráis aquí vamos a tener un problema porque si realmente es Mari Carmen, la investigación la vais a tirar por tierra, no va a poder ser efectiva porque van a alguien, en un momento determinado puede terminar que toda esta diligencia es nula, ¿no? Entonces, si vosotros os quedáis aquí, yo cuando termine os informo de lo que he encontrado y a continuación, si queréis ver el cadáver, yo antes de hacer la autopsia, que la voy a hacer mañana, os informo, venís antes y os dejo ver el cadáver.
No he podido ver ningún objeto personal.
Esta tarde que no lo enseñaría. En el cuartel de Guardia Civil.
¿Vosotros pensáis que puede ser ella?
Yo creo que sí, por lo grande que es, sí.
¿Sería un alivio para ustedes?
No, alivio ninguno.
No,
el alivio. Alivio es cuando yo vea al hijo de perra ese muerto. Eso sería el alivio para mí, el alivio más grande de toda mi vida. Que podría mantener a mi hijo con vida, que 5 meses no se puede tirar una persona ahí detrás de un matocho de estos. Vamos a estar rastreando un front de gente y que no hemos tenido con ella, eso tampoco me lo explico. No tiene explicación de ninguna clase.
El pare, qui acabam de sentir, accepta esperar fins al capvespre per veure els objectes que es trobin a l'escena i saber si corresponen o no amb els que duia la seva filla la nit de la desaparició. L'home, que nom Enrique, també ha assenyalat que no s'explica com no varen trobar aquestes restes amb totes les batudes que s'havien fet. Ja hem dit també que en Mateu aparca cada dia la bicicleta en aquest camí. Moltes d'aquestes preguntes quedaran sense resposta, però quan el forense Javier Alarcón inspecciona la zona, comprova que, tot i que no és de difícil accés, sí s'havien preocupat per amagar el cos.
El cadáver se encontraba debajo de un matorral, matorral que para mí, desde el punto de vista forense, fue absolutamente fundamental, de lentisco mediterráneo, una planta que aparece un poco en toda esa franja, ¿no? Y entonces habían levantado parte de ese matorral, típica vegetación que estirando de una parte se levanta gran parte de la otra, y había volteado el cadáver hacia el interior. Había roto unos matorrales que había en la zona de la misma planta y los había depositado encima del matorral donde había depositado el cuerpo.
Aquestes mates de llentiscle, com heu sentit, acabaran sent molt importants. Però les restes estan envoltades de més vegetació i el primer que demana el forense és podar-ho tot fins a poder aïllar el cadàver. El que veuen llavors és estremidor.
El cadàver estava boca abajo, con una mano extendida, la parte estaba muy descompuesta. Pasados 6 meses, podemos imaginarnos todos cómo está, ¿no? Por la parte posterior del cuerpo, pero la parte superior, un poco por la acción del matorral y esa protección que tuvo per se, hizo que se momificara por la parte de arriba, ¿no?
Com ha detallat Javier Alarcón, el cadàver té dues zones diferenciades, mentre que la part en contacte amb la terra presenta un major grau de descomposició, la zona superior quedava més protegida per les mates i està momificada. Un fet que inicialment pot facilitar la tasca dels forenses per trobar més dades sobre com es va produir la mort. A més, du els calçons i les calces baixades i la camiseta pujada, cobrint el cap i immobilitzant els braços.
Després d'una primera anàlisi i de recollir totes les proves possibles, el jutge autoritza l'aixecament del cadàver. Queden moltes preguntes per respondre, però moltes s'hauran de respondre amb l'autòpsia. El que a Javier Alarcón li queda gairebé clar després d'estudiar l'escena i a falta de la prova d'ADN és a qui corresponen les restes.
Coincidía todo el resto de los hallazgos con la ropa que llevaba, incluso lo que se encuentra es el antebrazo. El antebrazo llevaba ya incluso una serie de elementos, llevaba una pulsera que ponía Mari Carmen, ¿no? Una pulsera de oro. Llevaba otras pulseras, ¿no? Llevaba una serie de las botas, el color de la ropa, ¿no? Elementos en sí mismo que hacían pensar que era ella.
Si ho recordeu, el forense ha promès a la família que abans de fer l'autòpsia els hi mostrarà els objectes trobats per si reconeixen que són els d'Anna Mari Carmen. Hores després, l'hora baixa, surten de l'Institut de Medicina Legal amb la certesa del que segurament mai haurien volgut saber. Enrique, el pare de la víctima, és qui parla amb els periodistes que esperen a fora.
Sí, las prendas son de ella, sí, sí, sí. Sí,
lo que queremos.
Sí, todo lo que ha habido aquí era de ella, sí. O sea que no hay duda que era ella.
De justicia.
Sí, por supuesto. Y que actúe como Dios manda, que no lo dejen en olvido.
L'endemà és dijous, dia 4 de novembre, i Javier Alarcón torna a l'Institut de Medicina Legal per començar l'autòpsia. Fins allà es torna a desplaçar una part de la família de Mari Carmen del Salto. La que sentirem ara és la seva germana Sílvia, que reconeix que, en certa manera, saber què li va passar a la jove els hi suposà un cert alleujament.
Pero más tranquilos, ¿no? Porque al menos no es la tensión de no saber dónde está.
No, efectivamente, ya saber dónde la tenemos, dónde podremos ir a llorarla y saber que descansará en paz, en definitiva.
¿Y ahora cómo vivís estos momentos en la familia?
Bueno, pues son momentos difíciles. Ahora, bueno, vamos a dejar trabajar al forense y que encuentre todas las pruebas incriminatorias para este cabronazo y que se pudra en la cárcel.
Tota la pressió està ara sobre l'equip de forenses de Javier Alarcón i Emilia Sales, perquè s'ha trobat el cadàver que el jutge alemany li havia dit a Andrea Sòculus resa perquè no aparegui. Però, com subratlla el periodista Quico Mestre, això encara no és suficient.
No bastava trobar els cadàvers, s'havia de demostrar que havia mort per una causa violenta. I realment aquí sí que hem de destacar la feina de l'esforense en Javier Alarcón, perquè va fer un estudi complet.
Hem insistit en que queden moltes preguntes per respondre i que les respostes sortiran precisament de l'autòpsia, malgrat que el temps que el cos ha estat a la intempèrie ha pogut fer desaparèixer alguns elements clau. Repassem quines són les qüestions que queden pendents.
En primer lloc, queda pendent l'anàlisi d'ADN que confirmi que les restes pertanyen a Mari Carmen del Salto. Segonament, com ha destacat el periodista Quico Mestre, l'autòpsia haurà de determinar si la mort es va produir de forma violenta. En tercer lloc, s'ha d'aclarir si va morir en l'edat en què es produí la desaparició de la jove i si el cos ha estat en aquell lloc de la finca de Sa Gruta des del principi, o se troben indicis de que fos traslladat en un altre moment. Per últim, els forenses hauran d'intentar trobar qualsevol prova física que relacioni la mort amb l'únic sospitós que per ara té el cas, Andreas Oculus.
Sospitós que, recordem, ha quedat en llibertat precisament per la falta de proves i que a hores d'ara, podem avançar, ja sap que a Mallorca s'ha trobat un cadàver. Tot i que sobre això tornarem més endavant. Per ara ens quedam amb Javier Alarcón, que una a una comença a fer llum a tantes preguntes. I el primer que confirma és que la mort, efectivament, va ser violenta.
Tenía la ropa de la parte superior del tronco, se la habían subido y fue precisamente lo que luego demostramos que había sido el mecanismo para acabar con la vida de ella. Se levanta la camisa, se voltea y estirando de uno de los extremos se produce una asfixia mecànica, una estrangulació.
Aquesta no és l'única agressió que els forenses detecten durant l'autòpsia, sinó que també determinen que la jove va ser violada. Un fet que, com assenyala el periodista Quico Mestre, sembla apuntar també un possible mòbil del crim.
L'assassinat el va poder demostrar tot d'una. També va demostrar una altra circumstància, que era la violació de la víctima, que aquesta lota l'havien agafada, l'havien violada, i ella se degué voler resistir i que l'agressor després la va matar perquè ella no el pogués denunciar.
Per a l'Arcón, però, les evidències apunten una altra línia, que el seu agressor va decidir acabar amb ella, el que es coneix jurídicament com animus necandi. Per una banda, perquè la va estrangular per l'esquena. Per l'altra, perquè, si ho recordeu, la parella alemanya que anava en el cotxe amb Andreas i Mari Carmen va dir que la jove estava mig inconscient, per la qual cosa no es va poder resistir.
Yo creo que fue doloso, que fue intencional, ¿vale? No creo que fuera imprudente. Ese tipo de prácticas tienen algún sentido de forma imprudente cuando de alguna forma existe una cierta interacción, existe una cierta resistencia consentida por parte del partener, ¿no? Por parte, en este caso, de la persona con la que se tiene la relación sexual. En este caso, de una mujer que tenía una alcoholemia en sangre cercana a los 3 gramos litro. No tenía excesivo sentido.
Les anàlisis d'ADN s'atorben uns dies més, però també acaben per confirmar que el cadàver pertany, sens dubte, a Mari Carmen del Salto. La qüestió que resulta més difícil de resoldre és quan es va produir la mort i si el cos va estar a la gruta des de la desaparició i assassinat de la jove o si va ser traslladat en un altre moment. El pare sosté que també hi va haver batudes en aquesta zona i que no hi varen veure res, però recordem que Andreas Oculus va partir de l'illa l'endemà dels fets i que el pagès, Mateu Galmés, havia reconegut que feia temps que el lloc hi feia pudor, però que pensaven que venia del fems acumulat.
En aquest sentit, com ara sentirem que expliquen tant Quico Mestre com el propi Alarcón, els forenses se centren en l'anàlisi de 3 elements fonamentals. Per un costat, el propi estat del cos, però també l'estudi de tota la fauna cadavèrica i de la vegetació que envoltava i amagava el cadàver, i que, com han dit abans, resultaria clau.
Va fer un estudi de tota la fauna d'aquella zona, perquè a través d'escuts que havien trobat en el cadàver se podia determinar, més o manco, la fetge de que l'assassí l'havia deixada allà abandonada.
Nosotros, a lo que podemos llegar dentro de toda esta situación y de un cadáver de 6 meses, podemos llegar, que ya es mucho, que es muchísimo, a perfilar por determinados sistemas que ocurrió en esa fecha.
És a dir, que els cucs, com assenyalen Quico, indiquen que la mort es produí fa uns 6 mesos, data que es correspon amb la desaparició de Mari Carmen, però, per si queden dubtes, com dèiem, també analitzen la mata sota la qual estava amagat el cadàver. És novembre i el crim es produïa a la primavera. Lògicament, l'arbust ha seguit la seva evolució natural, però les branques que s'havien tallat i dipositat damunt sí poden indicar en quin moment estaven quan es varen arrabassar.
Gràcies a les plantes que ell havia depositat dentro del matorral, me llevé unes fotos enormes, unas fotos ampliadas, y demostré que las ramas que estaban cortadas y se habían depositado encima del matorral, que estaban secas cuando nosotros llegamos allí, estaban en fase de floración, y eso se correspondía prácticamente con una semana más o menos de la fecha en la que desapareció Mari Carmen del Salto.
Si recordeu el repàs que hem fet abans, encara ens queda una pregunta per respondre, o més ben dit, un element per trobar. Alguna prova directa que connecti el crim amb Andreas Oculus, però no hi ha sort amb això. Ja hem dit que el cos ha passat 6 mesos a la intempèrie i els forenses no troben ADN del sospitós a cap de les mostres.
Les proves que apunten directament a ell les estuve buscant de una forma incessante. De hecho, estuvimos buscando DNA en todo el resto de la zona momificada, de la zona glútea, de la zona de alguna manera intergenital, que evidentemente en todas esas zonas, normalmente las zonas húmedas, es el lugar donde primero se descompone, ¿no? Busqué afanosamente, pero sin ningún tipo de resultado. Digo, buscar ADN de él, ¿no? Era prácticamente imposible.
L'informe final de l'autòpsia és tan exhaustiu que ocupa 50 pàgines. Els resultats també arriben a la família, que recorda perfectament la frase del jutge alemany. I així reaccionen a Silvia del Salto.
Que lo que necesitaban era el cuerpo y el cuerpo ya lo tienen. Pues ahora que hagan lo que buscaban, que lo juzguen y que se pudra en la cárcel, simplemente. Y eso, que ahora lo que queremos es que se haga justicia.
Mentre tot això passa a Mallorca, tothom té un ull posat a Alemanya. Andreas Oculus havia continuat vigilat per la policia, tot i la seva posada en llibertat, per evitar que tornés a fugar-se. Quan es conegué la trobada del cadàver de Mari Carmen del Salto, els agents esperaven que fes un moviment tan fals per accelerar la seva detenció, però no va passar res. Entre d'altres raons, perquè en aquell moment Andreas començà a tenir la casa envoltada de periodistes.
La jutgessa del cas, Concepción Moncada, ha dictat un auto de presó provisional comunicada contra Andreas Oculus, que ha passat 3 dies reclòs al seu pis d'Hamburg des de la descoberta del cadàver. Finalment, el divendres dia 5 de novembre, la policia alemanya el deté al seu domicili cap a les 7 del capvespre. L'home surt emmanillat i escortat per 3 agents mentre fotògrafs i càmeres capten el moment.
La detenció és la primera passa per resoldre judicialment aquest cas. Però si recordeu el que hem explicat després del primer arrest, Alemanya no fa comptes extraditar Andreas Oculus i la família tem que això pugui fer que el cas quedi en no res.
Això en principi va provocar una certa, no sé si mala notícia per a la família, perquè se pensaven que aquest crimen quedaria sense resoldre, i no va ser així. És a dir, Alemanya se comprometia a jutjar en aquest senyor a Alemanya.
Ya le informamos que, lógicamente, ese individuo, en el caso de que nosotros probáramos que efectivamente en aquel momento había sido el causante de la desaparición de Mari Carmen del Salto, pues que iba a ser juzgado allí.
Abans del judici, però, Andreas Oculus torna a ser interrogat, però continua mantenint la seva innocència i dient que deixar Mari Carmen del Salto de vora un centre de salut.
Él sigue insistiendo en relación a que la había dejado en el PAC y que la había dejado en la plaza de Puerto Cristo. Nunca reconoció que hubiera tenido que ver nada con la muerte.
Ell mantenia que no era assassí, és a dir, que havia deixat en Mari Carmen del Salto per davant a casa seva, que ell s'havia anat en el seu país i que no sabia què havia passat amb aquesta plata.
Els investigadors, ja ho sabem, no creuen el mateix. Com deia la seva germana Sílvia, ara sí hi ha cadàver. Però si recordeu el resultat de l'autòpsia, els forenses no han trobat cap resta biològica que es vinculi directament a l'alemany.
De fet, aquesta és una de les preocupacions tant de la família com dels investigadors de la Guàrdia Civil i un dels fets que l'advocat d'Andreas Oculus destaca en les seves declaracions als mitjans. El lletrat afirma que no hi ha proves que relacionin el cadàver amb el seu client i denuncia que tant el jove com la seva família estan patint una campanya injusta d'assetjament i pressió contínua per part de la premsa.
Entre aquestes incerteses, la justícia alemanya anuncia l'inici del judici pel mes de juny de l'any 2000. Un judici que a Mallorca, a més, és un fet únic.
La vista, efectivament, comença el dimarts 6 de juny. Andreas Oculus seu a la banqueta acusat d'un delicte de violació i un altre d'assassinat. És la primera vegada que algú és jutjat a un país estranger per un crim succeït a Mallorca. Segons explica l'enviat especial del diari Última Hora, el Palau de la Justícia d'Hamburg queda petit per acollir tots els periodistes, curiosos i coneguts que volen assistir al judici. Entre ells, els 5 germans i un cunyat de Mari Carmen del Salto.
L'expectació i l'atenció, com diuen, es poden gairebé tallar quan Andreas Oculus s'aixeca perquè comenci el seu interrogatori. Però la cosa queda en res.
Andreas Oculus anuncia al tribunal que només respondrà les preguntes sobre la seva vida privada. Entre altres dades, revela que a l'octubre de 2022, quan ja era sospitós de la desaparició de Mari Carmen del Salto, es va casar amb la seva actual dona. Per aquest motiu, a més, la dona fa servir el seu dret a no declarar davant el jutge. Segons els diaris, Oculus es mostra fred i continua la resta de la jornada prenent notes i evitant les mirades del nombrós públic.
Sense que l'acusat pronunciï cap paraula sobre el cas, tota la responsabilitat de demostrar que va ser l'autor de l'assassinat de Mari Carmen del Salto queda en mans dels investigadors de la Guàrdia Civil, que posen sobre la taula totes les sospites, indicis i testimonis que han acumulat durant més d'un any. Però no són els únics que testifiquen.
I també record que van a cap allà els forenses en Alarcón, que com té molta capacitat d'explicar i s'expressa molt bé, les persones que el veien van dir que la seva declaració va ser molt convincent i que si no hi havia proves suficients, ell la va portar i va ser el que definitivament va convèncer en el tribunal alemany, que eren 5 jutges, que aquest senyor era l'autor d'aquest assassinat que s'havia comès a Mallorca.
Javier Alarcón declara durant més de 5 hores i exposa davant el tribunal els resultats de l'autòpsia i mostra més de 150 diapositives que il·lustren tant la situació del cadàver com l'escena del crim i les anàlisis realitzades.
Quan explica que l'assassí va fer servir la mateixa camiseta d'Anna Mari Carmen per estrangular-la. Fins i tot ha de fer una demostració pràctica del sistema amb un policia que hi ha a la sala perquè tots ho entenguin.
Una cosa un poco compleja que tuve incluso que demostrar en el acto del juicio porque me hicieron, el presidente me dijo que no entendía el mecanismo y entonces yo le dije que si quería se lo explicaba en vivo. Yo había hecho una reproducción con un muñeco, no se hacían todavía reproducciones digitales, no existía eso, pero yo tenía muchísimo material fotográfico que habíamos hecho, llevé diapositivas al juicio y aún así pues hicimos una demostración práctica de qué era lo que había ocurrido, cómo se había producido esa estrangulación.
Entre les proves que es mostren també hi ha l'agenda o diari que la policia troba a la casa d'Andreas Oculus sobre suposades agressions que hauria comès amb anterioritat, tant a Alemanya com també a Mallorca. Uns textos que se sumen als estudis psicològics i que dibuixen un personatge, segons els experts, instal·lat en la violència sexual.
Creo que es una persona que tiene un perfil sadomasoquista que se estimula con la violencia y se encuentra en esa situación, ¿no? Percibe inmediatamente la posibilidad de haber encontrado a una víctima fácil, algo sencillo, y lo ejecuta.
Él lo que era, sí, era un psicópata sexual. Y es evidente que lo que no tengo ninguna duda es que hubiera seguido agrediendo sexualmente porque realmente su patología era esa, en cuanto veía una víctima propicia y iba.
Els testimonis, la presentació de proves i les anàlisis d'experts fan que el judici s'allargui durant mesos.
Sí, per exemple, el mes d'agost el catedràtic de Medicina Legal de la Universitat d'Hamburg, el professor Puschell, compareix a la vista i ratifica les conclusions a les quals arriba el forense Javier Alarcón sobre que la mort de Mari Carmen del Salto fou violenta i que el mecanisme utilitzat fou l'estrangulament. Finalment, el dia 4 d'octubre, el cas queda vist per sentència.
Comença el compte enrere per la resolució del cas. Ningú ho sap encara, però l'espera no serà llarga. Tant la família com els investigadors tenen les seves esperances posades en la justícia alemanya, on, a més, saben que el càstig pot ser superior al que tindria Espanya.
El codi penal alemany era molt més dur que l'espanyol. Recordem que per primera vegada aquí a Mallorca varen sentir a xerrar de la cadena perpètua revisable. És a dir, aquest senyor, si era condemnat, com a mínim compliria 20 anys de presó. És difícil que un acusat aquí a Espanya, jutjat i condemnat per assassinat, complesqui 20 anys de presó. A Alemanya sí. I a més, en aquest senyor el condenaven a cadena perpètua i en els 20 anys se podrien revisar i decidir si tenia motius o no per quedar en llibertat.
Finalment, el divendres 13 d'octubre de l'any 2000, arriba la sentència.
Cap a la una del migdia, el tribunal es reuneix a la sala de la Càmera Penal número 1 d'Hamburg. L'assistència és tan gran que el personal dels jutjats ha de dur-hi cadires d'altres sales.
El magistrat president comença la lectura de la sentència en el nom del poble alemany, diu, determinant que Andreas Oculus és culpable de l'assassinat i violació de Mari Carmen del Salto.
La sentència considera provat que Oculus se'n va dur a Mari Carmen en cotxe quan la jove estava en estat semi-inconscient, tot i que assegurà als seus amics que l'acompanyava a un centre de salut. Es desvià del camí fins a arribar a la zona de sa gruta, on la va violar i ofegar amb una màniga de la seva pròpia camiseta. Per això el tribunal el condemna, a cadena perpètua revisable.
Nuestra satisfacción como investigadores, bueno, es menos importante que la satisfacción que, por ejemplo, transmites a los padres, ¿no? A las víctimas al final, de que los padres, pues lógicamente, vieran que el autor de la desaparición y muerte de su hija, pues pagó.
Com ha assenyalat Bartolomé de l'Amor, la família de Mari Carmen del Salto veu com l'assassinat de la seva filla no només es resol, sinó que rep una forta condemna. Una resolució i un càstig que mai haurien estat possibles, com subratlla Javier Alarcón, sense la col·laboració entre Espanya i Alemanya.
Fue un ejemplo inicial de una cooperación policial y una cooperación judicial espectacular.
Los padres vieron culminadas por la investigación de la Guardia Civil y después en colaboración pues de la policía alemana y de la justicia alemana, que para mí fue intachable y perfecta y que indudablemente pues no quedó impune.
Enrere queden dies i mesos d'angoixa que començaren al matí del 22 de maig de 1999 en veure que Mari Carmen no havia tornat a casa. Una desaparició inquietant que va tenir el pitjor desenllaç possible, però a la qual la família de la jove va aconseguir donar una resposta, almenys.
Ya es una parte más sociológica de nuestro trabajo. Hay una parte muy importante del duelo que es un poco cerrar esa etapa, ¿no? Esa desesperanza, ese desconocimiento sobre qué ha pasado con tu ser querido, yo creo que al fin y al cabo, a la postre, es algo mucho peor.
La resposta d'un crim terrible que va trasbalsar tothom a Mallorca i que sempre formarà part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el primer episodi de la segona temporada de Memòria Negra al podcast. Trobaràs aquest i altres capítols disponibles a ivetres.org/memòria-negra i a ivetresalacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 2, al qual relatarem un altre crim també ocorregut a Porto Cristo 15 anys més tard, i el qual també se sabia qui era l'assassí, però ningú aconseguia demostrar-ho.
IB3 Podcast. Un món de sons.